Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Marc Güell. Una quinzena de dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc ha començat a l'exterior en una caseta adossada al centre i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. Les tasques se centren a apagar el foc a l'edifici principal on hi ha els laboratoris i a l'interior de les naus adjacents on hi ha palla que ha cremat completament. A més, els bombers estan controlant focus secundaris per evitar que es propaguin a la massa forestal que hi ha a prop d'aquest centre de recerca. L'incendi ha començat pocs minuts després d'un quart de quatre de la tarda i quan hi han arribat els bombers, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. No hi ha persones ferides. Més notícies amb la Maria Costa.
L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre novembre del 2020 i gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors.
A aquesta hora, centenars de professionals dels serveis socials municipals i comarcals es concentren davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona per exigir a la Generalitat més finançament, més personal i mesures urgents per reforçar el sistema. Unitat mòbil al Departament de Drets Socials, Xavi Cussó i Cèlia Forment. Bona tarda.
Bona tarda. Són uns 600 professionals que denuncien infrafinançament, un augment de les agressions, ràtios inassumibles i una falta de coordinació, diuen, amb altres àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació. Teia Fàbrega, coordinadora de la concentració.
Les necessitats socials són molt complexes, marcades amb la cronificació de la pobresa, amb el tema de l'envelliment, amb el tema de comunitari. Tots aquests aspectes ens arriben a l'Ajuntament i ens arriben als Consells Comarcals i no tenim les eines ni jurídiques, ni de finançament, ni de professionals per donar respostes a aquestes necessitats de la població.
Faran arribar totes les peticions a la consellera Mònica Martínez Bravo i als grups parlamentaris. Xavi Cussó, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Departament de Drets Socials.
Després de 3 hores de declaració des del Partit Popular defensen que Rodríguez Zapatero ha sortit de l'Audiència Nacional amb les mateixes 7 acusacions que tenien a entrar. Des de Gènova desafien el PSOE perquè li retiri el carnet de militant i li obri un expedient informatiu. Insisteixen que ara toca donar explicacions davant dels mitjans de comunicació. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Els populars consideren que res ha canviat, que la declaració de Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats pel jutge Calama i, per tant, es manté la seva situació com imputat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraban i frau fiscal. Una situació que, segons les fonts del PP, haurien de fer reaccionar al PSOE. Exigeixen que li retirin el carnet de militant socialista i li obrin un expedient informatiu. I insisteixen des de Gènova que a hores d'ara Zapatero no ha acreditat l'origen ni la tributació fiscal ni el pas per la duana de les joies que es van trobar al despatx de l'expresident i que estan valorades en 1.300.000 euros. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
A aquesta hora encara hi ha alguns problemes a l'AP7, a la zona del Vallès, per un accident que hi ha hagut aquest migdia amb fins a 9 vehicles implicats. Situació a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja millora força, però queda cua encara entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, després que han retirat els 9 vehicles que han tingut aquest migdia un accident, 3 dels quals camions. També queda congestió de Bellaterra a Barberà en direcció Girona i cua a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. A Barcelona, força plenes les dues rondes en tots dos sentits. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per 2 temporades més fins al 30 de juny del 2028, com ja us vam avançar. Aquesta renovació arriba després de 2 temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclosa la quarta temporada la quarta Champions Blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça. L'exvicepresident dels àrbitres, Enriquez Negreira, demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista de Bernardo Silva de Portugal a les 7 de la tarda davant el Congo. A les 10 del vespre serà el torn del debut d'Anglaterra davant Croàcia. El Barça d'en Bol ha anunciat també la renovació del lateral francès Timothée Enguessant fins al 2029.
Fins aquí les notícies.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5 i 5. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Garriga.
Què feies aquesta matinada?
Dormir.
No, home, no, t'has perdut això.
En Argentina nací.
Alexis, va tocando la pelota atrás para De Paul, la pide Lautaro, va para Messi, buena. Vaya lío, vaya. Vaya lío, todo con vos, Messi.
Aquesta pel·li va guanyar un Òscar. Jo me recordo era d'aquella que era un ajudant de... No, no és aquest.
No. No. Para Messi, buena. Se viene Messi, la viene parando Messi. Encara Messi, juega para Nico, va Nico. Metió el centro, Nico, arriba. Le queda Bacari, Ter Stegen, le pega. El arquero rebote. ¡Gol! Messi.
González, esperalo Medina. Atención, limpió. Va para Messi, sí. Messi, sí. Gol.
Jo em podria estar hores escoltant narradors argentins cantant gols de Messi.
Són fantàstics, eh? El tema dels narradors argentins són cosa mala, eh?
És que són bons. Són bons i molt emotius.
És impressionant, ara bromes a part, el Messi, clar, 39 anys, per la majoria de la gent, és una edat molt bona, la gent es troba bastant bé de forma.
Els firmaries tenir 39 ara?
Sí, no, estaria, a mi 39 està bé, em sentiria molt bé. No fa tant que van passar.
Res, alguna
dica. No, en fi, però realment, ostres, 39 anys i està en primera línia d'un esport, és impressionant, i el tema de Messi i d'altres jugadors, eh? Realment, quan veus que arriben a aquests nivells amb una edat relativament avançada pel món de l'esport, és absolutament impressionant. La majoria es retiren als 34, sí. 35, perquè ja no... El cos no l'ha permès. Ell està en 39 i marca 3 gols. Caram.
Vas amb l'Argentina al Mundial?
No, no vaig amb ningú, eh? No, de debò. És que a mi el futbol, a mi em passa amb el futbol com li passa a l'arcabisbe Omella amb el català. I convisc, però no m'agrada. Diguéssim.
I el faig servir molt de tant en tant.
Sí, allò, veig algun trosset, un resum.
En parla més el papa que ell.
Ara, això volia arribar. Aleshores, no hi tinc una relació fluida, diguéssim, amb el futbol, no.
Bé, doncs avui t'hem forçat a tenir-la, perquè avui el futbol forma part de la secció d'història. Perquè dijous va començar el Mundial i, clar, això ha estat un no parar de partits, sorpreses, polèmiques... Has vist algun partit? Quants n'has vist?
No, ni cap ni un.
Ni un, eh?
Ni un, res. No, i dubto que en vegi cap ni un, eh?
Ni un?
Fa anys que no veig un partit sencer, no sé... No sé.
Quin és l'últim partit sencer que recordes?
Potser un Barça-Madrid dels anys...
Sí, 60, sí.
No,
i per documentar-te, per un documental.
No fotis. No, de l'etapa aquella del...
Guardiola Mourinho.
Sí, però res més, eh? No he tornat a veure un partit de futbol sencer.
Anem fatal, eh? Perquè el Mundial de Futbol és un esdeveniment de primer ordre que va més enllà de l'esport. La nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha sortit al carrer a preguntar a veure quin xup-xup de Mundial fan als carrers de Barcelona.
Amb motiu del Mundial, vostè creu que el futbol i la política es relacionen?
Jo crec que sí, perquè si pel mig està el Trump, segur que hi ha alguna de política, perquè a més vol sortir tots els dies, amb la qual la política sí que algú ens l'eix.
Segur que hi ha lligams i interessos, sobretot quan ve un Mundial, que és un esdeveniment d'interès global.
Sí, totalment, perquè sempre guanyen equips que estan ja predestinats a guanyar. Moltes vegades nota molt.
Crec que sí. Jo crec que sí, que se relacionen, porque hay mucha política en las directivas y en las directivas hay mucho político también.
Hi ha política al Mundial.
Una mica. Mira, una cosa del Barça que a mi em sembla molt interessant, que això és una teoria del Vázquez Montalbán i que després es va desenvolupar. Si vas seguint les directives del Barça des del principi fins avui en dia, vas veient que les elites catalanes del moment, o sigui, per tant, els grups financers, econòmics i polítics que dominen Catalunya, o que com a mínim controlen bona part de Catalunya, sempre es van representant a les directives del Barça. O sigui...
Però s'ha trencat una mica la porta, potser?
Però la porta és un advocat especialitzat en comerç exterior. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però fixa't, Sandro Rossell, també el que representava.
Núñez, evidentment.
Núñez, Bertomeu, molt abans tota la colla que
Montal,
va fundar el
Barça. Sí,
i tots
sí.
els que van fundar el Barça. Eren tot gent estrangers d'aquí i d'allà, però gent benestant, etcètera, etcètera. Vas mirant i les elites són representades. Deu ser casualitat.
Bé, el futbol, la política, tenen històries que les lliguen. Una altra història per comentar. A veure, on ens n'anem avui? Per on comencem?
Avui comencem per l'essència de la Copa del Món, que és... La Copa del Món, inicialment, no era la Copa del Món. Era la Copa Jules Rimet. Uh-huh. El senyor Jules Rimet existia. Era, de fet... sí, esclar, podria haver posat aquest nom per altres raons. Doncs era el fundador de la FIFA, de la Federació Internacional de Futbol Associació. I era un personatge francès molt catòlic, ara no explicarem la història de Jules Rimet, però que tenia bon gust. I va decidir atorgar, primer crear la Copa del Món, aquests partits, amb la idea de que la gent fraternitzés, de que les coses fossin més fluides, fos una mena de pau olímpica, ja veus com ha anat, però en fi, això era la idea inicial, i va fer dissenyar una copa d'un estil com, diguéssim, Art Deco, per entendre'ns, que era una senyora...
Una xota.
Per l'època has de pensar, és una copa dissenyada l'any 29, i per tant...
Ja. El vull dir que la que ha vingut després és més maca.
Perquè és més moderna, i també tenim... Has de pensar que cada època té la seva estètica. Passava... A més, la va fer d'or pur en lapislàtzuli de base, o sigui, valia una pasta. Era 1,8 kg d'or pur, de sortida. Llavors va marcar unes normes una mica particulars, que és que només es quedaria... Aquesta copa l'aniria guanyant l'equip que fos, i la lliuraria a l'equip següent que guanyés la Copa cada 4 anys.
Si la tindries 4 anys i si no guanyes, la passes al següent.
La passes al següent. I quan tu aconseguissis 3 vegades guanyar el campionat, no seguides, sinó 3 vegades, te la quedaves. Aquesta era la idea. Doncs bé, immediatament ja van començar els problemes, perquè les copes van començar, la primera Copa del Món és l'any 30 a Uruguai, però de seguida Itàlia guanya molt aviat el torneig, se l'ha d'emportar cap a casa, i resulta que esclata la Segona Guerra Mundial. Resultat, no es faran els campionats de l'any 42 i de l'any 46, perquè precisament està en plena guerra, i el 46, la plena postguerra, no és plan de començar a fer partits. Per tant, la Copa Jules Rimet s'ha de quedar a Itàlia, que l'ha guanyat l'any 38. Però, clar, a Itàlia està sota el règim feixista. El vicepresident de la Federació Italiana decideix posar-la, amb bon criteri, tancada, una copa de tant valor històric i econòmic, tancada en un banc de Roma, a la Caixa Forta, però segons va avançant la guerra, se n'adona que qui controla realment els bancs i tot arreu a Itàlia és la Gestapo alemanya. Diu, ui, aquests s'emportaran la copa i la fundran. Saps què? L'agafo clandestinament, firmo per la federació, me l'emporto, la poso en una capsa de sabates i la guardo en algun lloc segur. El lloc segur que se li va acudir va ser a sota del llit de casa seva. Durant diversos anys, aquest senyor va tenir, el vicepresident de la federació, la copa...
A sota on dormia.
Sí, però a més tenia raó, perquè la Gestapo va intentar, va anar allà a buscar la copa, no la va trobar, com no sabia quin directiu se l'havien portat, va regirar totes les cases de tots els directius i no va mirar sota del llit d'aquest personatge. Resultat, es va salvar, per pèls, però es va salvar. Torna la copa a rodar a l'any 66, ja campionat a Anglaterra. Una mica abans, la copa, Jules Rimet viatja a Londres per ser exposat i perquè la vegin en una exposició. Però les mesures de seguretat van ser tan ridícules que un lladre hàbil la va robar un lladre jovenet. La roba i desapareix. Gran merder, escon la llar a darrere, ha desaparegut la Copa Jules Rimet, a tot arreu surt, no la troben, hi ha molta pressió, detenen amb uns altres, els sospechosos habituals, com és habitual en aquests casos, i finalment un dia un senyor passejant un gos amb un parc de Londres troba un paquet de diari embolicat, catacrac.
Oh!
La Copa Jules Rimet enmig d'un matoll.
Carai!
Què havia passat? Es va saber molts anys després que el lladre era molt jovenet, li va ensenyar al seu pare, lladre també, perquè l'ofici també de vegades s'hereda, i el pare li va dir, estàs boig, això...
No ho podrem col·locar, això, no?
Això ens portarà desfes-te'n d'ella, i ho va fer, es va desfer i s'hi va trobar. Però la Copa va desaparèixer un temps. Hem salvat la Copa. La cosa va seguir. L'any 70, Brasil aconsegueix per tercer cop la Copa, i amb una gran bogeria mundial, aconsegueix quedar-se en propietat la Copa Jules Rimet.
Vinga, ja estem ambientadíssims.
Home, és que això és poca broma, eh?
A Copa del Mundo en Ossa.
Això és el Vinícius de Moraes,
home,
amb Maria Creusa i Toquinho, eh? I estan cantant una cançó de l'any 58 que deia A Tassa del Mundo en Ossa. I no, A Copa del Mundo, és una variació. És més divertida aquesta versió que de l'any 58. Estaven molt contents els brasilers. Ja saps la bogeria que hi ha al Brasil, home, igual que a l'Argentina, sí, pel sí. Futbol.
Bojos.
Estaven bojos, som els campions, ens hem quedat la Jules Rimet per sempre. Tant és així que van habilitar un pis sencer de l'edifici de la Confederação Brasileira de Futebol, diguem-ho bé, per mostrar aquesta copa.
Com un museu.
Sí, el nou pis. El van posar allà i la gent el visitava i van posar unes mesures de seguretat. Aquest no ens passarà, com els anglesos, una cosa ben seriosa. Van fer una capsa de vidre blindat en la qual van posar la copa, però tenia un petit error. La part de darrere, diguéssim, l'opaca, estava enganxada a la paret amb una fullola, literalment, una fullola, però fullola de fusta d'aquesta. O sigui, d'una part, tota la capsa blindada i la fullola enganxada a la paret.
I doncs allà rasquem una mica i ens l'emportem?
Tal qual, va passar exactament això. Se'n va donar un que havia treballat allí a la Confederação i es va liar amb un expolicia, en fi, tot plegat a la nit, amb una palanca, crac, van arrencar
la
capsa
la copa.
I van treure la copa. Es van endur la copa. Gran merder, tothom perseguint la copa, però aquest cop els lladres no els va passar com a l'any 66. Tot i així, la policia va ser hàbil i va començar a sospitar, van detenir amb un dels tres lladres i els altres dos es van espantar. Van passar ràpidament la copa amb un joier d'aquests una mica manguis i el joier la va fondre.
Què dius?
La copa Jules Rimet es va fondre al Brasil.
I va desaparèixer.
Per sempre. La copa Jules Rimet ha desaparegut. Hi ha còpies, òbviament. De fet, es guarden algunes còpies fetes anteriorment, no posteriorment.
Però l'original?
L'original, fosa, absolutament. No es va recuperar ni l'or. Amb la qual cosa, només va recuperar la base de lapislàtzuli, això sí,
era
un detall, perquè no es podia fondre, que si no, malament rai. Amb la qual cosa, la Copa del Món va començar bastant malament.
Mundials i delinqüents, eh?
Sí, què vols dir?
Home, que no ho sé, una cosa una mica més positiva, no?
Vols mundials de delinqüents? Aguanta'm el
cubata. A més, encara...
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510... Y en el 2000 también.
Veig que ens anem a l'Argentina, eh?
Un home viatjat, eh? Tens una... No, de debò, no és posar-te la pilota, eh?
Ho detecto
però,
així...
Però tens una cosa que de debò m'impressiona, eh? Però sí, exactament a l'Argentina. Argentina 78, el Mundial que probablement ha estat el més brut i corrupte de la història, cosa que entre Mundials té el seu mèrit. Té el seu mèrit.
Perquè el de Rússia, el de Qatar i el dels Estats Units...
Sí, per això... I el d'Espanya, que també van passar cosetes, eh? Però, en fi, en comparació al d'Argentina, ho va superar tot de llarg. Mira que qualsevol esdeveniment mundial, Jocs Olímpics, grans congressos, etcètera, com mouen tants diners públics, doncs de vegades es produeixen errors, diguem-ho així.
Errors.
Desviacions no buscades, o sí, dels diners públics que acaben malament. Doncs bé, això l'Argentina 78 ho va superar amb escreix. O sigui, si a tot arreu sempre hi ha una desviació, hi ha algú que condemna, no hi ha una obra una mica fosca, allà totes les obres, tot es va desviar. De fet, fins fa relativament poc, no es va superar amb diners constants el cost que va tenir Argentina 78. Va costar 4 vegades més, literalment, que el Mundial d'Espanya, per exemple. Només es va jugar 6 seus, mentre el Mundial d'Espanya no recordo quantes eren, 10 o 12.
O sigui, Amb menys seus, més cost,
home,
anys abans.
Anys abans, sí, sí. Va ser una cosa absolutament... També s'ha de dir que va coincidir un desastre rere desastre. Argentina estava passant una època molt fumuda, amb governs democràtics molt autoritaris i molt corruptes. El govern de Maria Estela de Perón, etc. I, per tant, la situació era molt fotuda. Tant és així, amb molts problemes de terrorisme, molts problemes socials. A l'any 76, o sigui, quan ja estan preparant el Mundial, hi ha un cop d'estat, el cop d'estat de Videla i dels militars, molt sagnant, molt bèstia, molt assassí, amb molts morts. Es parla, sempre són xifres complicades de constatar, d'uns 30.000 morts.
Buah.
Es diu aviat. 30.000 assassinats, literalment. El resultat va ser terrorífic. Quan es posa els militars a dirigir, doncs, evidentment, posen un dels seus, el general Omar Santis, el posen al capdavant. Però resulta que hi havia un contraalmirall, aquest era un general de l'exèrcit que ho dirigia, un contraalmirall, Carlos Alberto Lacoste, que no li agradava com ho portava el general Actis. L'Omar Actis aquest no li
semblava... No ho feia prou bé.
Per ell, no.
Yeah.
Resultat, Omar Actis va i té un atemptat terrorista.
Vaja!
Que després, amb el temps, es va descobrir que havien sigut infants de marina enviats pel Lacoste.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí, sí. O sigui, entre ells es van matar. Bé, Lacoste va arribar a ser el que va dirigir. I ell va fer una cosa molt interessant, que és aliar-se amb el president de la FIFA, Joao Avelange.
Aquest també.
Home... es van aliar del tot. Avelange va sortir, era ric, va sortir ultraric d'Argentina. De fet, fins i tot van fundar una empresa pròpia, junts, que està molt bé, de tràfic d'armes. O sigui que, diguéssim, en aquest sentit, van ser emprenedors, no?
Sí, sí,
totalment,
sí.
Van tenir una corrupció absolutament desmesurada. I tot això, com és lògic, a més es va traslladar al terreny de joc. L'equip argentí eren molt bons. El Kempes i companyia, l'Ardiles, eren jugadors extraordinaris. Vull dir que podien haver guanyat el campionat del món sense cap mena d'ajuda, però van tenir moltes ajudes. Passa una mica com el Madrid. El Madrid té uns jugadors extraordinaris. Poden guanyar el campionat.
Però
si t'ajuden, què has de fer?
Penalti per al Real Madrid.
Què t'has de fer? Doncs això els hi va passar una mica al mateix. Per exemple, un exemple molt clar, en va haver-hi bastants. En el partit decisiu per passar a la final s'havien d'enfrontar al Perú. Brasil havia guanyat per 3-1, amb dos gols d'avantatge, per tant, tenia tres gols d'avantatge amb el gol a Berage. L'única manera que tenia Argentina de passar a la final era per guanyar per 4-0 o més, o amb quatre gols de diferència, no 4-0, al Perú. 6-0. Diries, mira, ho van fer molt bé.
Home.
Però després també s'ha vist que van haver-hi moltes reunions immediates de tota la gent. Tots els jugadors peruans, alguns han confessat que van ser corromputs. Es va aprovar el dia següent del partit un crèdit extraordinari, que ja estaven fotuts de diners, però del govern argentí al govern peruà per compra gairebé regalada de cereals per no sé quants milions, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, diguéssim, el pas a la final va ser una mica... estrany. A tot això, mentrestant, s'estaven produint assassinats i tortures i tot el que volguessis.
Argentina.
Sí.
De l'època.
Només un jugador internacional, l'alemany Paul Breitner, que havia jugat al Real Madrid, per cert, marxista, ell era... De fet, crec que era trotskista o maoista, no me'n recordo, però es va negar a l'Argentí. Perdó, a l'Argentina, i només un jugador de tots els que van participar en el campionat, un holandès, Vince Riesbergen, va anar durant el campionat, va agafar una bicicleta i es va apropar a visitar les mares de la Plaza de Mayo i va demostrar la seva solidaritat amb elles, la qual cosa l'honora moltíssim. De fet, fins i tot va haver-hi un incident perquè van confondre un jugador suec, la policia argentina, amb un terrorista, i el van tenir lligat, a punt de torturar-lo, de tractar-lo, fins que el mateix equip suec va dir que aquest és un jugador dels nostres. Va dir, perdoni, una confusió com una altra. O sigui que realment Argentina va començar el campionat, que va guanyar naturalment, diguéssim, amb dues copes del món, la Copa del Món de Futbol i la Copa del Món de la Repressió i la Corrupció, que la va aconseguir.
Aquesta la va guanyar.
Sí, sí, sí.
En Joao Avelange, mira, ara ho repassava, va morir amb 100 anys.
Mira que bé, veus? No hi ha res com tenir la consciència tranquil·la.
16 d'agost del 2016, va néixer el 8 de maig del 1916.
El Kissinger també li va passar el mateix. Mira que havia fet matar gent, i va morir amb 100 anys content com una mala cosa.
I un Nobel.
Veus?
De la Pau.
Ens queixem,
Avelange, no.
Ens queixem de vici.
Tens Nobel, tu?
No per ara.
No dic per...
Ah, no fumo, no, gràcies.
Cal pena, moltes gràcies.
Vinga, Francesc, que vagi bé.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Rebeca Carranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Arriba la Crònica Negra amb un cas molt cridaner de fa una setmana. Era dimecres passat, no?
Sí, és que hem viscut tantes coses, no?, que això em passa cada vegada més sovint.
Va venir el papa, que va venir fa tres... No, fa una setmana. Bé, l'assassinat al carrer Balmes, el dia que visitava el papa, i que el mort ara resulta que era algú important en el món criminal, no?
Doncs sí, el que sabem és que és una persona d'origen serbi, que l'estava buscant a Bèlgica, que hi havia més una ordre europea de detenció, no? Que és una cosa quan tu busques algú, doncs el demanes a tots els països del teu entorn. Aquesta ordre europea era per drogues, i sí que és veritat que ens diuen doncs, que la quantitat de drogues en aquesta ordre europea no era especialment alta, però fons policials expliquen que aquesta persona estava vinculat al moviment de cocaïna al port d'Anvers, que pensem que el port d'Anvers és la principal entrada per mar de tota Europa de cocaïna, és a dir, que és un lloc molt important. Uh-huh. Llavors això fa doncs, que aquest home sigui, com tu deies, d'alt valor, que això en el món criminal vol dir que, bueno, doncs que alguna cosa pintava en aquest món delinqüencial, és a dir, que no era doncs, una persona qualsevol que
passava. La seva foto surt en algun esbusca d'alguna policia, no? Com a mínim a Bèlgica.
Sí, sí, exacte. Llavors, els Mossos és veritat que, bueno, han trigat una mica, però al final...
És normal que triguessin a identificar-lo? Quan és algú d'aquest alt perfil, no seria com més fàcil de dir, home, poso una base de dades i veig les fotos ja i tinc, ho trobo, no?
Ostres, segur que si hi ha Mossos escoltant-te...
No, ara volar la primera multa que puguin me la posaran.
Clar, aquesta persona tu pensa que en el moment que l'assassinen, ell baixava a direcció mar, aquest sicari va just darrere d'ell i quan veu l'oportunitat, que és veritat que és just davant d'aquesta comissaria de la Policia Nacional, el mata. Llavors, en aquell moment, quan els Mossos van a aixecament del cos, no té documentació. Ell no porta res i és veritat que si...
Però sí que sospitaven, no?, que podia tenir alguna vinculació.
Ells, de seguida, ja a la nit d'aquell mateix dia, comencen a sospitar que és una persona sèrbia i que està vinculada a tot aquest món, agafa les empremtes les envien a Europa i sí que és veritat que després salta aquest tema de la OED. Però és una persona que, com veiem en aquest món habitualment, doncs tenia diverses documentacions, passaports que són falsificats, que no sempre anava amb la seva identitat i que llavors tu pots creure que has trobat la identitat bona, però després comproves que allò és fals, que n'hi ha un altre, és a dir, que són molt prudents normalment els Mossos a l'hora de dir de manera com molt definitiva, contundent i clara que sí que el tenen identificat.
I del sicari en sabem res? No l'han trobat, de moment.
Doncs del sicari, pel que sabem, doncs encara l'estan buscant. Sí que és cert que ja vam dir, que és un sicari que actua d'una manera una mica peculiar, perquè va a cara descoberta, no?
Això és raríssim, no?
Això és raríssim, sobretot que té un casco, no?, que es podria haver posat per tapar-se, no?, que és una cosa que tampoc fa, que en aquesta vigilància que fa de la zona i d'on està, doncs tampoc pren la precaució de mirar cap amunt, no?, i veure que tot està gravat, tot el que fa, i també hi ha una tercera cosa com molt important, que és que no porta guants. No porta guants i després abandona aquesta pistola.
Clar, aquesta pistola deu tenir moltes restes.
El casco, clar, i el mòbil el deixa a una marquesina, no?, allà a Gala Placídia, una marquesina d'un bus, sota. Llavors els Mossos estan analitzant tot, no sabem si tenen empremtes o no, o si hi ha algun element que els permeti arribar a ell, però sí que és cert que en aquest cas, bueno, com a mínim tenen més elements que en altres casos, no?
Ahir, al matí de Catalunya Ràdio, se li va preguntar a la consellera de l'Interior, Núria Parlon, per què és tan difícil trobar aquest sicari, va dir això.
Molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Molt difícil també doncs, acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou. Però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els sis casos, en aquests sis casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí. És a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
Què et sembla, això?
Doncs que és veritat, El que expliquen els Mossos amb el tema dels sicaris i per què és tan difícil és perquè normalment són persones que venen a fer una cosa que la immensa majoria de la gent no fa, no? Tu no vas a matar ningú pel carrer, no?
No, en principi no. Si ho he fet, no t'ho puc explicar, Roberta.
Que és una cosa que no fas, que planifiques...
Però generalment aquests sicaris són d'aquí? O venen... cometen l'assassinat i se'n tornen allà d'on venen.
Clar, depèn.
En aquest cas
sí que creiem, per exemple, en el de Balmes, sí que hi ha la sensació que aquesta persona és estrangera, que ve de fora. Molts venen de fora. Però a vegades són de les pròpies...
Hi ha sicaris catalans?
Hi ha gent catalana que formen part del món criminal que executen altres, sí que n'hi ha hagut, no? Però no sé si seria el que entenem com per un sicari que és algú que li paguen perquè mati...
Un especialista que ja se n'ha carregat a 15 per tota Europa.
Això és veritat que les vegades que ho hem vist venen de fora, però el que estem veient últimament en aquests últims casos és que aquests sicaris formen part de la mateixa estructura criminal, és a dir, no és un tercer a qui tu li subcontractes un crim, sinó que ets...
Ja treballen per l'empresa, diguem.
De la mateixa empresa que decideixes...
És el departament de sicaris.
Exacte. Llavors, què fan aquestes persones? Normalment estudien una mica la víctima, venen aquí, tenen diners, estan un temps, estan a un hotel, tenen marge una mica de veure com es mou aquesta persona i també tenen marge de planificar com escapen. Llavors, fa una cosa que no és previsible, no? Com deia la consellera, que no és l'habitual, que és a dir, sortir a buscar algú amb la intenció de matar-lo, els Mossos, a no ser que estiguin en una investigació, telèfons, i que per casualitat aquesta persona estigui intervinguda, punxada i ho expliqui, que tot això seria com gairebé impossible que passés, no? Llavors ho fan, executen i se'n van també d'una manera més o més planificada, a vegades s'amaguen un temps, tot es queda més tranquil, ja no es parla tant del tema i marxen. O sigui, que això complica molt l'escenari per detenir-los.
Però hi ha una imatge d'aquest senyor molt, no, 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 molt clara. bastant clara. Hi ha molts crims que es resolen sense imatges tan clares, no?
Sí, jo preguntava també per això, és a dir, no us ajuda? Els he preguntat als investigadors, no us ajuda quan això es difon, no? Quan es veu la imatge i llavors preguntava, algú us ha trucat? I em deien, hem tingut un total de 0 trucades, no? Ja. És a dir, que ningú ha avisat. És
tampoc et quedes amb la cara, si ara me'l creu aquest senyor per aquí, prr, què sé.
No, o algú que et conegués, no? Ja, ja, també seria una cosa, però no, és a dir, que no sembla que això hagi servit, però sí que és cert que segurament a ells, pels seus propis arxius, per les seves bases de dades, això sí que els pot ajudar segurament a trobar aquesta persona.
Clar, ja acumulem uns quants casos, ho deia la consellera també. Se n'ha resolt algun? S'ha detingut algun d'aquests sicaris?
No.
Uau.
No, clar, en aquest any, de casos així que estiguin vinculats a una execució, que diríem, n'hem tingut 4 a Barcelona. Hi ha 2 que són al carrer Mineria, no? A la zona més o menys de la zona franca, i molt similars als dos, a la tarda, molta gent, una persona va caminant, li ve algú per darrere, el dispara i marxa. Aquests no estan resolts, i és veritat que les víctimes, la primera era una persona espanyola que es va identificar, la segona, fins fa no gaire, encara no estava com oficialment identificada, no? I això ho estan buscant. Després tenim l'altra execució, que també la vam explicar, que era el carrer Taulat, aquesta persona que estava doncs, a una cafeteria prenent alguna cosa a les 4 de la tarda i que també venen per darrere, l'executen. És veritat que mor una mica després, però tampoc aquesta persona tampoc va ser trobada, i ara que tenim doncs aquest quart, i n'hi ha 2 més, que aquest sí que hi ha un que és detingut, perquè ja no seria un sicari, el de Badalona del Carau, que també vam explicar, sí. No? Que també van disparar contra algú i van matar, i després un a l'Hospitalet, que ja no seria tant com una execució, potser és una cosa més entre ells, s'està mirant, no?
Però en tot cas, diferent. Clar, els sicaris aquests últims són molt recents, la investigació és lògic que estigui oberta, però quan passen aquests casos, s'han detingut altres sicaris?
Mira, l'any passat crec que, no sé si vam arribar a explicar-lo, jo crec que sí, van assassinar una persona, el Valentí Moreno, el 2021, i també va ser un sicari, i això va ser un
Valentí
sicari.
Valentí Moreno aquest és el... No.
El Valentí Moreno, una persona de Sant Adrià de Besòs, que havia sigut detingut pel crim de la Vila Olímpica quan
aquest,
era menor d'edat.
Que va fotre una pallissa amb uns nois també jugant a futbol.
Sí, i ell era menor d'edat i després havia fet això, exacte. Llavors aquí el Valentí Moreno va ser executat per una persona que va venir de Colòmbia, la idea del sicari.
Allò, la pel·lícula 100%.
Que et paguen, vens de Colòmbia, vens aquí i mates algú
i
te'n vas. Llavors, aquesta persona, és veritat que la investigació va durar bastant de temps, van aconseguir identificar a un dels 2 sicaris, va venir cap aquí, el van detenir a Colòmbia, va venir cap aquí, va haver un judici, el van condemnar, això va ser l'any passat, va estar condemnat, i ell va confessar. Quin problema tenim, per exemple, en aquest cas, on la part positiva de dir hem trobat el sicari? La part negativa que tenim és que no sabem qui el va contractar, que hi ha hagut moltes teories...
El sicari no explica res.
El sicari, jo no sabia res, i en aquest cas hi confessa, perquè així aconseguia beneficis penitenciaris, que després pogués tornar al seu país, i va assumir-ho tot. Fins i tot hi havia qui deia que ell no era ben bé l'automaterial, sinó el que ajudava, però en tot cas, ell assumeix això, però no explica qui li encarrega.
Quines sirenes que em posa, quin ric. Això és per parlar d'aquest pla pilot d'introduir Mossos a les escoles que segueix portant cua, perquè ahir, just ara ho sentíem, no? La consellera Parlon va dir que estava paralitzat, però poc després la portaveu del govern, Sílvia Paneque, va assegurar que la cosa continua igual. Hi ha hagut una mica de malentès?
Clar, és com un punt més, no?, en tot aquest desgavell vinculat a educació, als Mossos, aquest conflicte que tenen laboral. I llavors, aquí, com tu dius, ahir la consellera diu... que està paralitzat, que no ha sortit en el moment adequat per aquest conflicte laboral.
Parlon diu això.
Sí. La prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència i poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs, va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo.
Una estona després, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia això.
Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
Home, aquí hi ha una contradicció.
Sí, perquè no? A més és veritat que el que es diu oficialment en el moment que ja la consellera d'Interior surt a matitzar, a corregir, dir que no és ben bé així, que la consellera parla d'una descontextualització, però és cert que el que diu la consellera clarament és paràlisi i veurem si es reprèn, no? Llavors això tampoc té gaire reinterpretació.
Però s'està duent a terme ja aquest pla?
Sí, el pla s'està duent a terme. És veritat que no s'està duent a terme com es volia dur a terme inicialment. Recorda que eren 14 escoles, després van dir que eren 7, que actualment tota l'estona repeteix que són 7, però el que ens venen a dir és que d'aquestes 7 segurament alguna escola també s'ha fet enrere, no? Que potser seria una mica menys, i la intenció és doncs avaluar com va, aquests Mossos que han d'anar de paisà, han estat amb aquests profes, i després seria el gener de 2027, traurien conclusions i decidirien què fan.
Bé, doncs aquest és el malentès. I una última qüestió encara. Per acabar, avui ens hem despertat amb un operatiu, de fet, macrooperatiu, al Camp de Tarragona contra el Top Manta.
Sí, això ha sigut, ho fan Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, i en aquest cas el que van és per totes aquestes peces de vestir, normalment que sé que més es ven al Top Manta, doncs, on es guarden els llocs d'amagatzematge, per intentar doncs pal·liar el que ja veuen que podrà passar, que és que a l'estiu el Top Manta, a la zona de Camp de Tarragona, Cambrils, Salou, doncs, que té com, bueno, hi ha molta gent que es posa a vendre tots aquests productes falsificats. Llavors, aquest gran operatiu el que vol fer és evitar doncs que aquesta temporada d'estiu hi hagi tot aquest material falsificat venent-se de manera irregular.
I això han detingut a gent?
Doncs hem vist ja imatges de que estan entrant a pisos, a llocs que tenen doncs un munt de material, i hi havia una desena de detinguts aquest matí. Veurem com evoluciona, però sí que ens deien que tenia una voluntat com de que sigui un dispositiu gran, i veurem quines xifres finals donen de tot això.
I això són les marques que diuen, que estan sortint samarretes de la selecció espanyola falses.
Doncs mira, la policia es queixa que moltes vegades les marques no acompanyen tant. Això afecta molt el petit comerciant, els ajuntaments, no? A l'ocupació de la via pública, i sí que el que creuen moltes vegades policies és que si les marques denunciessin més i acompanyessin més, segurament seria més fàcil també combatre tot això, no? Totes aquestes falsificacions que es venen a Top Manta.
Bé, avui aquest macrooperatiu que veurem quines conseqüències té. Rebeca Carranco, moltes gràcies. Farem una pausa i obrim cromos. Cromos musicals del Mundial. Avui quin grup toca? Home! Avui el grup K. K de Portugal. No, K d'Uzbekistan. Ara venim.
La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ivet Nadal, unió i dicotomia de l'amor.
Som llum fina que creu a l'aire. Som cant suau, vora del riu.
Avui ens arriba Som, el segon tast del nou disc d'Ivet Nadal. La cantautora granollerina ens continua descobrint el seu nou so més rocker, però sense deixar de banda la seva veu més poètica. Ara, juntament amb David Carabent, cantant de Mishima, ens parla dels punts de trobada de l'amor que a la vegada estan plens de contrastos.
Som dies, hores i llocs, som cel.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ben parides, aquestes vaques,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes.
Les... Si d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La família del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, boníssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Els cromos musicals del Mundial.
Una nova edició preparada dels cromos musicals de l'Edi Pou, que avui farà competir les seleccions del grup K. Portugal, Colòmbia, el Congo, la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Edi Pou, bona tarda.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Francesc. Bon dia des de Houston, ciutat mundialment famosa per aquesta frase tan cinematogràfica.
Aquí, Houston. Repetiu, sisplau.
Houston, tenim un problema.
I on avui debuten Portugal i la República Democràtica del Congo, que juntament amb Colòmbia i Uzbekistan formen el grup K.
Doncs va, des de Houston, Texas, endavant amb els himnes.
Mira, Francesc, la veritat és que els himnes d'aquests quatre països són molt normalets, hi ha poc a destacar, i em sap greu perquè tots quatre tenen una gran cultura musical, però no es noten els himnes ni d'Uzbekistan, ni de Portugal, ni del Congo, ni de Colòmbia, que per més que el canti la seva estrella Karol G... doncs no acaba de fer-nos el pes. Per tant, i per primer cop en la història d'aquesta secció, posarem un quàdruple empat a 0 punts pels himnes.
Vaja, doncs 0 punts pels 4 equips. Anem a buscar la defensa.
A la defensa, la música d'arrel, sí que hi ha molta qualitat en aquest grup, en canvi. Són bons defensors de la tradició. A l'Uzbekistan, per exemple, com que era terra de pas de la Ruta de la Seda, tenen molta barreja, molta tradició rica i variada. Fixa't com sona, Francesc, podràs notar que hi ha traces de cultura àrab, però també de cultura de la Índia i d'altres racons. Si passem al Congo, la música forma part de la vida diària i una de les manifestacions més típiques és la rumba congolenya.
M'agrada.
Ja veieu que és molt animada, cosa que no trobarem a Portugal, perquè la seva música més famosa està plena de lament, de melangia, de nostàlgia. Estic parlant, òbviament, del fado. Nasce un dia
cuando vento mal. Un català trist, això.
I acabem amb Colòmbia, que és la terra de la cúmbia. Així doncs, si tenim en compte la projecció internacional d'aquesta música d'arrel, farem un repartiment de punts entre Portugal i Colòmbia.
Portugal i Colòmbia s'avancen al marcador, igual que amb el futbol, confirmen que són les favorites d'aquest grup K. Anem al centre del camp.
Si parlem del mig del camp, parlem del mainstream, i aquí hi ha un país a anys llum dels altres tres. Estem parlant de Colòmbia.
Home, clar.
Colòmbia ha exportat grandíssimes estrelles del pop, com ara Karol G, Maluma, Carlos Vives, Juanes, J Balvin... Home. O la que va ser resident a Catalunya, però no prou resident per pagar-hi els impostos. Estem parlant de Shakira. Per tant, 3 punts del mig del camp, indiscutiblement, van per a Colòmbia.
Doncs 4 punts ja acumula Colòmbia, líder de grup, però Portugal té algun cristiano al radar i s'acaba imposant? Comprovem-ho.
A la davantera, la música avançada, us recomano que si us agrada aquest tipus de música, aneu a Portugal perquè hi ha molts festivals i cicles plens de música moderna, contemporània, com ara el festival Tremor a les Illes Açores, que és un dels meus favorits, però en canvi no tenen gaires estrelles locals, no hi ha uns davanters internacionals de música experimental, que em perdoni Cristiano Ronaldo.
Sí, ja guarda!
A Colòmbia hi ha molt de mig del camp, però no tanta música avançada. Però destacaria un artista que també va ser resident al barri de Gràcia de Barcelona durant uns quants anys, que ara viu als Estats Units i que ha sigut portada de totes les revistes de música experimental. Estem parlant de Lucrecia Dalt. Después del fin respiro urgente una
luz blanca por todo el desierto.
Lucrecia Dalt és un nom que actualment sempre està present en els principals festivals de música avançada d'arreu del món, com també ho han sigut durant molts anys els congolesos Konono Number One. Recordo veure els Konono Number One en un festival sonar i flipar amb els seus instruments electrònics autoconstruïts. Jo diria que a la davantera tenim un empat entre la República del Congo i Colòmbia i, per tant, la guanyadora és... Perdó, Cristiano, la selecció colombiana.
Doncs enhorabona, Colòmbia. Edi, demà tornem, no?
Doncs sí, ens escoltem demà, Francesc, per analitzar els cromos musicals del grup L amb Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà. Semblaria d'entrada que Anglaterra hauria de resar amb els Beatles, Adele o Dua Lipa, però atenció amb Croàcia i Ghana, que poden fer saltar la sorpresa.
Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Edi. Descansa, si pots.
Apa, fins demà, Francesc. Die, die, we go. Dale, dale, let's go.
Nou 3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim repte sonor. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. La Dolors em diu, ja tinc els telèfons als dits, només cal que els oients comencin a marcar aquestes... Quantes xifres són? 2, 5, 9 xifres. No ho sabia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I de premi molt arròs. Tinc tant arròs que podíem fer un casament aquí i llançar-lo, però no llançarem perquè ens el menjarem. Ara venim.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys. I més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Que tinc uns petardos TM aquí davant. I ens han fet l'anunci. És l'anunci més fàcil de la història de Catalunya Ràdio. Ha hagut de creuar el carrer el senyor i dir, vull un anunci. I li han posat l'anunci i ha tornat a la botiga. És així? És que ho veig aquí, eh? Petardos CM. Passa't a tancat. Què és Petardos Club de la mitjanit, això? Ho té el Campos? No sé, eh? No sé com va això. Què, tenim més anuncis? No? Ah, doncs concurs.
L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
Mira, avui tenim el repte sonor i de premi, doncs, el lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carneroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola, un got mesurada d'arròs fet a morzite i el plaer de concursar amb nosaltres, que és el millor premi de tots i que aquest el tens tant si guanyes com si perds. I ja tenim dos concursants. I avui hi ha un duel... Duel del Maresme, eh? Xavi, del Masnou, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Xavi?
Escolta, jo sóc el Xavi, però bueno, està el meu fill, el Gerard, sí, que farà el concurs, que estem aquí.
Ah, que sou el cotxe, sou el cotxe aquí mano a mano, no?
Sí, i amb el Marc també, amb els dos nens.
A veure, edats de tots.
16 anys.
Molt bé, això és el Gerard. I el Marc?
13.
13. I el Xavi?
Jo, uns quants més. 49.
Molt bé. Què, veniu del col·le o d'on veniu ara?
Bueno, ja han acabat ja això. Ja, sí. Ja comença el cachondeo, ara.
Sí.
Però demà encara tenim classe o no?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Demà sí. encara. Bé, atenció, sí, perquè tenim un so per vosaltres. Me l'haureu d'identificar. A veure si sou capaços de dir-me què és això que sentireu ara. Fem silenci i escoltem l'àudio per vosaltres. Bé, atenció, us dono quatre opcions. A veure si identifiqueu aquest so, eh? Això és un fax de 1986. Això és el Buzz Lightyear de Toy Story. Això són els preparatius de Judit Martín imitant Lluís Pasqual. O és un telèfon de joguina?
No sé, el Buzz Lightyear. Tu creus?
O un fax.
Ja. El Buzz Lightyear.
T'assembla, sí.
Els nens, el Buzz Lightyear, aquest, el de...
Els nens diuen el de Toy Story, eh?
Sí.
Doncs els nens, que hi ha nens d'aquella manera, eh? Bueno. Hi ha el de 16 anys, ja no li diguis gaire nen. Doncs els nens han encertat! Era el Buzz Lightyear. Mira un cotxe content, tu, que veus que bé. Això així és el que ens agrada. Doncs escolta, no pengeu, perquè ara a veure com ho fa el vostre contrincant, però de moment ja teniu aquesta encert, d'acord? Sí, d'acord. Vinga, anem al següent participant. No gaire lluny, del Masnou, però anem a Mataró amb el Jordi. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Ai, veig que amb molta pau interior.
Tranquil.
Tu sempre ets així o t'has relaxat especialment aquesta tarda?
No, sóc així, sóc tranquil, però bueno, avui estic relaxat.
Perquè què has fet aquesta tarda?
Doncs, mira, he vingut a treballar i poc més.
Ah, ets a la feina, ara?
No, ara estic a casa.
Ah, ja has arribat. I podem preguntar de què treballes? Ens agrada conèixer els oients.
Bueno, a una empresa farmacèutica.
Ah, mira, fas pastilles? És el comentari més tòpic que es pot fer.
Comprimits. Està prohibit dir pastilles.
Per què està prohibit dir pastilles?
Oh, perquè pastilles és vulgar. El nom correcte és comprimit.
I t'ho està dient un fill de farmacèutica, a més. Oi? Imagina't si ho he dit malament tota la vida, el delicte que té. Eh? El meu pare venent tota la vida comprimits i jo dient pastilles. O si fas pastilles, fas comprimits. Quins comprimits fas?
No faig comprimits.
Ah.
Faig solucions líquides.
O sigui, xarops.
O altres coses.
Que no es pot dir xarop, perquè hem de dir solucions líquides i comprimits. Ho direm així a partir d'ara. Jordi, perdona, és que mira, avui estem així una mica juganers, ja el Mundial pel mig, ja s'acaba el curs, i estem així. Et posaré un àudio, m'has de dir a veure de què va, a veure si ets capaç de desbrinar-ho, això. Va, escolta'm aquest àudio. Ara jo no entenc res, perquè jo hauria dit una altra cosa i no la que és. Mira, això és una vuvuzela animant el Mundial. Això és un espantasogres. Això és un lèmur, l'animal. O això són els fills de l'anterior concursant el Xavi, que estan excitats perquè s'acaba el curs.
Doncs jo diré que unes espantasogres, perquè la vuvuzela aquella era allò tan pesat del Mundial de Sud-àfrica, no?
Sí.
I era com molt continu, no?
A veure, pensa que aquí segurament hi ha un muntatge i està com el so repetit, eh? Però...
Ah, això és repetit?
Sí, jo crec que sí.
La vuvuzela.
La vuvuzela?
Sí.
Doncs la resposta correcta no és...
Oh.
L'espantasogres.
No.
Tampoc és la vuvuzela, és un lèmur. Tu vols creure que és un animal, això?
No ho sabia.
A veure, posa'm el lèmur una altra vegada. Jo crec que la Barcon aquí s'ho ha inventat directament, que és la que ha preparat aquest concurs, però en tot cas...
Garantia de Montse Barcon.
Sí, doncs garantia de que cada dia ens en fa alguna. Jordi, doncs no ha pogut ser, em sap greu.
No passa res.
Però amb aquesta calma... Demà pots tornar a fer els teus, les teves solucions líquides i endavant, eh? Que no ens afecti aquesta ensopegada. Torna a participar un altre dia. Moltes gràcies. Sí, això mateix.
Adéu.
Tornem al cotxe del Masnou. Xavi, Gerard, Marc. Us agrada l'arròs?
Sí, molt.
Doncs fotreu una arrossada que veureu, eh? Perquè tenim aquí arròs per parar un tren... Tindreu dies i dies per menjar-los a casa. Enhorabona per la victòria.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs aquesta és la victòria d'aquest cotxe. El Gerard el Marc i el Xavi, que han guanyat l'arròs. Tenim la tele del Mundial posada? Sí, que hi ha partit d'aquí una hora. A veure què estan explicant a la tele. No? Ah, no, val. Pensava que ho teníem. Doncs res, que anem cap al butlletí de les 6 de la tarda i nosaltres reprenem després del butlletí amb el que no surti d'aquí. A les 7 hi ha partit del Mundial avui entre la República Democràtica del Congo i Alemanya. És el partit del dia. Cada dia horaris diferents. Ahir, el dilluns, era a les 6. Ahir no hi havia partit a la tarda. Avui és a les 7. És una disbauxa, això. Fins ara.
Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.